Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Molt bon dia, comencem tot seguit l'agrografia d'avui dimarts, dia 13 del mes de juliol, l'espai de Ràdio Balaguer, que dediquem a parlar del sector agroalimentari. Per fer aquest espai, aquest programa, com sempre, comptem amb la presència del senyor Josep Roig, impulsor del programa, una presència a través del telèfon encara. Molt bon dia, Josep, i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, gràcies a tots vosaltres, gràcies.
Avui, Josep, acabem temporada de l'agrografia i ho volem fer parlant del sector fructícola, en especial de la campanya agrària, en la qual ja estem totalment immersos. És per això que avui has convidat el senyor Manel Simón, director general d'Afrucat, que també ens acompanya a l'altre costat del telèfon. Molt bon dia, senyor Manel Simón, i gràcies per tornar a participar en aquest programa. No és la primera vegada que el Manel Simón intervé en l'agrografia de Ràdio Balaguer. Molt bon dia i gràcies, deia.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres per l'invitació.
Gràcies a vostè per acceptar-la. Com dèiem, avui volem dedicar el programa a parlar del sector fructícola, de com està anant aquesta campanya de la fruita en la qual doncs, ja estem immersos. Habitualment el Josep fa una reflexió sobre el tema que tractem, però avui em comentava, Josep, doncs, que anem directament ja a parlar, a conversar amb el Manel Simón. Sí que després de la conversa doncs, farem un repàs a l'actualitat agrària. També farem agenda, parlarem de diferents jornades tècniques que tindrà lloc properament aquí al territori i, com és habitual, acomiadarem el programa amb música. Feta la introducció, fet aquest preàmbul, Josep, quan vulguis, comencem a parlar amb el Manel Simón, que, com dèiem, és el director general d'Afrucat, sobre la campanya de fruita d'aquest 2021. Quan vulguis, Josep.
Pues moltes gràcies i tindríem que... No es pot passar endavant aquesta conversa sense donar, per la meva part i per la part de l'agrografia, les gràcies per voler participar en aquest programa, perquè són moments de molta feina i ell, com a director general d'Afrucat, com diu la Sònia, doncs és una persona que està ocupadíssima. Per tant, Manel, gràcies. Sense més, comencem. Si et sembla bé?
Gràcies a vosaltres. Ja,
molt bé,
una
gràcies.
Part de la nostra feina també és donar difusió al que està passant.
Pues vinga, doncs, Manel, donem difusió al que està passant amb aquesta campanya que estem ja, com ha dit la Sònia, immersos. Com va el volum de la producció, la qualitat i els preus?
Doncs, bueno, aquesta campanya, doncs, com totes, sempre està marcada per afectacions climatològiques. Aquest any, com tots sabem, al març, en concret entre els dies 22 i 24 de març, com recordarem tots, van haver unes fortes gelades al territori, no només a Catalunya, sinó a tota Europa, que finalment em va minvar molt la capacitat productiva, en préssec i nectarina, sobretot. Per això ja en les previsions de collita de préssec i nectarina doncs vam llançar una previsió respecte a la mitjana dels darrers 5 anys d'un 34% menys de producció. Això seria, respecte a l'any passat, un 11% per sota. Recordem que l'any passat també el territori va estar afectat per grans gelades. Respecte a la mitjana, una altra forma de valorar-ho seria una caiguda del 34%, i una altra forma d'avaluar aquesta caiguda productiva d'enguany seria respecte al nostre potencial productiu. Respecte al nostre potencial productiu tindríem un 42% menys de préssecs i nectarines enguany. Torno a dir, no només a Catalunya, sinó a l'Aragó i a la resta d'Europa, concretament a França, Itàlia. Itàlia l'any passat, ja l'Emília-Romanya, que seria la Catalunya doncs, italiana, doncs va tindre una afectació molt forta l'any passat, va caure la seva producció un 80%, és un nivell productiu mai vist, i aquest any no és tan exagerat, però sí que tenen una caiguda productiva molt important, també al voltant del 55% del seu potencial. Per tant, des del punt de vista productiu, una campanya marcada, al igual que ho va estar l'any passat, per falta generalitzada de producte, un desequilibri entre la demanda i l'oferta, que ja l'any passat va ser favorable a tindre uns preus dignes i que aquest any doncs, hem començat en la mateixa tònica i esperem que es pugui mantenir.
Estem parlant de xifres globals a Europa, a Espanya, però vull dir aquí a Catalunya, a casa nostra, la producció, tal com has dit, ha baixat, està igual, puja, també ha tingut aquest recés.
A casa nostra, el que he comentat, respecte a un any potencial, no tinguéssim cap incidència patològica, l'estiu precedent, doncs tenim al voltant d'un 42% menys. Valorat respecte a la mitjana dels últims anys, 5 anys, seria un 34% menys, sí. I valorat respecte a l'any passat, seria un 11% menys, tenint en compte que l'any passat ja va ser un any molt afectat per les gelades. Per tant, un 40% menys de fruita és una forta afectació.
La reflexió. Hi ha una altra qüestió. Què em sents?
Sí, perfecte.
Perfecte, és que a vegades marxa això, eh? Una altra cosa, quan estem parlant de fruita, quan estem parlant d'aquestes quantitats, quin tipus de fruita és? Perquè, claro, jo sempre tinc el dubte de que fruita dolça, aquí ho sumem tot. I veig que a poc doncs, les coses s'estan, podem dir, diversificant i encartronant en certes seccions. És a dir, no, la fruita de la poma, la fruita de la pera, en quines varietats, fruita del paraguaio, fruita del etcètera, etcètera. És a dir, tenim aquest concepte de fruita global o anem tenint ja el concepte de fruita específica? És a dir, que la gent saben el que és la fruita dolça en general o van ja a fruites específiques?
No, evidentment, com tots sabeu, doncs la fruita és molt plural, està molt diversificada al món de la fruita. Ara, les produccions de collita que us estava parlant de fruita d'estiu me referia a preses i nectarines, aquesta afectació important que hem tingut al territori per les gelades, però evidentment, doncs, Catalunya som una referència en producció de preses i nectarines, de pera i poma per una altra banda, i després, de forma no tan important, però també són productors d'albercocs, cireres i prunes, de forma menys important. El nostre sector, doncs, com bé estàveu dient, doncs, s'ha anat especialitzant en els últims 10-20 anys. Hi ha productors especialistes en pera, i en pera s'ha de ser molt especialista per la seva dificultat productiva i de conducció de l'arbre. Especialistes en producció de poma i després ja tenim gent especialista en produccions de lo que seria fruita de pinyol, que en diem, que serien préssecs, nectarines i paraguaians. Tot sí. I que les nostres empreses frutícoles, productores i comercialitzadores sí. Han d'esdevenir un partner global per als clients i, per tant, doncs, solen tenir una barreja productiva de tot i d'allò que no en tenen, doncs surten a comprar per acabar de completar el seu catàleg productiu, d'acord? Yeah. Per tant, a grans rasgos, la fruita dolça, com habitualment en parlem, el sector la dividim entre fruita de llavor, que serien pomes i peres, i fruita de pinyol, que serien els préssecs, nectarines, albercocs, cireres i prunes.
Per què pots comprendre que el consumidor, el que va a la podem dir, superfície o a la botiga especialitzada o no a comprar la seva fruita, doncs jo noto que té un despiste enorme perquè quan li parlem de fruita, comencem a parlar fruita de llavor, fruita d'os, com tu ben bé dius, fruita de primavera, fruita de mig temps, fruita ecològica, fruita de producció integrada, fruita de proximitat, fruites, etcètera, etcètera, etcètera. Potser no podríem aclarir una mica més això perquè el consumidor estigués més informat?
A veure, molt, molt fàcil. Jo crec que hi ha una sèrie de conceptes que són més tècnics o que són més relacionats amb el propi sector productor sí. I hi ha d'altres, i el que són les varietats de fruita, les tipologies de fruita, que són les que el consumidor ja coneix per excel·lència. Un consumidor sap perfectament que és un préssec, que és una nectarina, que és una poma, que és una pera, que és un albercoc, que és una cirera. El que sí que s'està fent en els últims anys és un esforç per transmetre alguns conceptes que van en línia amb el que el nou consumidor està volent i demana, no? Que seria fruita de proximitat. Ens interessa promocionar i reposicionar una fruita de proximitat al territori, sigui per diferents vies, perquè hi ha diferents formes de promocionar aquesta fruita de proximitat, sigui per la via de denominacions d'origen, indicacions geogràfiques protegides o pel label de proximitat que promociona el Departament d'Agricultura. Tenim un consumidor cada vegada més, per les nostres estudis, enquestes, que està valorant més aquest concepte de proximitat, un concepte de proximitat lligat al territori, a que si tenim pagesos al nostre territori que cuiden del nostre territori, doncs primer tindrem un territori més ric, estarem donant feina a gent del país, del territori, i per una altra banda, doncs tindrem una empremta de carboni doncs més reduïda pel fet de que el transport sempre és més curt amb un producte de proximitat que un producte de llarga durada. El nou consumidor cada vegada està demanant més informació, i més informació en aquestes línies. Una, en les tipologies de sabor, en com hem d'utilitzar aquests productes o quines possibilitats tenim d'utilitzar aquests productes a la cuina, i per altra banda, doncs, aquella cura que té aquest producte en respecte al medi ambient, ja sigui per l'empremta de carboni, com estava dient, o ja sigui per l'eficiència energètica. Per tant, tenim un consumidor també complex, divers, que està canviant i torna a dir, i que cada vegada més estem veient, estem percebent, doncs, que s'apropa més al producte aquest més de proximitat. Per tant, en quant a aquest argumentari, dos conceptes. Producte d'aquí, que és producte de proximitat, i després tenim el gran grup de les denominacions d'orígens o indicacions geogràfiques protegides. A Catalunya en tenim tres destacables, que serien, com ja sabeu, la denominació d'origen protegida Pera de Lleida, sí, amb la seva marca Edenia, la indicació geogràfica protegida Poma de Girona, també de casa nostra, i la IGP de les Clementines de les Terres de l'Ebre.
Llavors, has comentat dos conceptes que m'agradaria ficar sobre taula. Un és de que gràcies a aquest producte de proximitat i gràcies a aquesta tasca més o menys que has estat orientant aquí, per cert, molt, molt bona, acertada, jo trobo de que el gran moment de les explotacions familiars o aquelles explotacions que treballen en una dimensió no gran, però amb una qualitat enorme, com tu ben bé dius, vull dir, no sé si és el moment actual, perquè, clar, el horticultor ha anat marxant, ha anat desapareguent, queden finques grans, no queda aquesta explotació mitjana, això per una banda. I per l'altra banda, el consumidor, quan va a buscar el producte, com bé tu ben bé dius, doncs, clar, què ho mirar? Etiqueta o bé ell ja va directe a la marca? Perquè, clar, si té que llegir cada vegada tots aquests components que ell compra, això no ho fa quasi ningú, de llegir les això, etiquetes. Ho fa bastanta gent. Però, clar, potser és més fàcil dir marca. I si diem marca, diem marca de Girona i la poma de Lleida. Aunque...
Bueno, i aquí és un terreny molt simple. Per regla general i durant molts anys, el consumidor, i aquí la gran distribució organitzada, doncs ja li ha anat bé a aquest concepte, el consumidor el que ha vist és un commodity. La fruita tota la vida ha estat un commodity més. Bàsicament, al igual que anem a comprar, que seria un commodity, quan vas a comprar benzina, doncs t'és igual comprar d'una marca o d'una altra, tu fiques benzina. Quan vas a comprar sucre, és igual quin sucre, tu vas a comprar sucre. I quan vas a comprar pomes, vas a comprar pomes. No? Això és el concepte tradicional que s'ha tingut de la fruita, un producte genèric, commodity, pomes, peres, fresques, nectarines.
Sí.
Què és el que passa? En els últims anys, el que les nostres empreses i el consumidor també està valorant, doncs s'estan generant, com bé estaves dient, un concepte més marquista, no? Tampoc hi ha tantes marques, no ens ho pensem, això. No hi ha tanta confusió de cara al consumidor. I en tot cas, en aquells sectors que sí que hi ha multitud de marques, ja siguin els làctics, en el món de la llet, ja siguin en el cas de les begudes sucrades o no, allí hi ha multitud de marques i no en parlem de confusió. Simplement, doncs, les marques se posicionen en uns segments i en uns consumidors determinats i els consumidors se fidelitzen per un motiu o per un altre amb una marca determinada. Bueno, aquest concepte marquista ha estat un repte per al nostre sector i a la vegada una oportunitat perquè, evidentment, doncs, aquells productors, aquell grup de productors que produeixen qualitat i que tenen una qualitat continuada durant tota la campanya, això doncs està bé de marcar-lo dintre d'una marca, ja sigui territorial, que seria l'estratègia d'una denominació d'origen, d'una indicació geogràfica protegida, d'un producte de proximitat, o ja sigui mitjançant una marca privada que t'inventis. Llavors, l'emparar un producte sota una marca, el que et dona la possibilitat és de dir-li al consumidor: mira, si t'ha agradat el meu producte, el podràs tornar a trobar sota aquesta marca que jo et presento. Evidentment, com qualsevol marca en el món marquista, implica de que hi ha d'haver una inversió publicitària de promoció en el temps, i això costa diners. Per això, això ha estat un repte, evidentment, a la vegada, com deia, una oportunitat, sempre ha estat, però un repte perquè les marques necessiten inversió dinerària. I per fer aquestes inversions, doncs, evidentment, quan més gran sigui el grup d'agricultors, el grup d'empresaris agrícoles que inverteixen en un projecte marquista, doncs millor, perquè la suma o l'alíquota de suma de percentatges que vas invertint per quilo de producte amb aquella marca, doncs tindrà més eficàcia en el mercat. Els exemples els tenim a casa, no? La denominació d'origen protegida Pera de Lleida, amb la seva marca Edenia, doncs són multitud de productors de pera del territori que, armats i organitzats a través d'Afrucat, i jo del Consell Regulador sóc el secretari general, doncs promocionem cada any d'una forma eficient doncs, aquesta pera del nostre territori. Un altre exemple doncs, serien projectes marquistes, sense anar més lluny, en el camp dels melons. Doncs tots recordarem recentment les campanyes de promoció dels melons Bollo o Brunyó, amb un posicionament molt clar i característic, que és que si menges el meu meló sempre et sortirà bo, no? Aquella història de quan anàvem al mercat amb els nostres pares o els nostres padrins a tocar el meló, a veure si feia un soroll determinat per determinar si era bo o no era bo, moltes vegades encertaves i algunes vegades no encertaves, doncs evidentment això tenia un treball a fer genètic, de creuaments d'unes espècies varietals específiques collides en un punt determinat, i si això a més l'empares sota una marca, doncs al consumidor el que li dones l'oportunitat és de cansar-t'hi una mica, estàs educant, guiant el consumidor, llançant-li el teu missatge. Però torno a dir, aquests projectes marquistes necessiten d'inversió i de diner. Per tant, quan més gran sigui la massa de volum de producte que hi hagi al darrere, més petita serà el marge que li has dedicat a aquesta inversió per construir aquesta marca. Això no quita que projectes més petits, sense tant volum, i avui en dia, mitjançant un canal tan eficient com són les xarxes socials, que es puguin desenvolupar igualment. Però, evidentment, tenim grans marques club, no hi ha tantes, però hi ha marques club que s'estan desenvolupant amb una tremenda inversió al darrere degut a un volum molt important de quilos que hi ha al darrere.
Sí, a més de tot això que has pogut explicitar molt bé, per cert, ets una persona pues, que ets un professional i dona bo tindre aquestes converses, suposo que els que estàs escoltant també, doncs hi ha una altra cosa. El poti-poti aquest de les marques, de que si la denominació d'origen, tot això, bueno, no cal tornar-ho a que és mental, que ja s'ha dit. També hi ha, per exemple, un poti-poti de representacions. Vull dir, entre les conselleries, les diputacions, les associacions professionals, les cooperatives, les etcètera, 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 amb tot això afrucat, que tu dirigeixes molt bé, en quin lloc està? Quina és la seva tasca davant d'aquest també, perdona l'expressió, però així aquest poti-poti d'organitzacions, de representacions, etcètera, etcètera. Quin és el paper de vostre, el paper d'afrucat? Quin fa aquest paper? Quin voldria fer? Quin és el que no fa? Digues.
No, molt fàcil, molt fàcil. Nosaltres tenim molt clara la nostra tasca encomendada pels nostres productors i empreses hortofrutícoles, no? Nosaltres interlocutem, a veure, cada institució, cada organització té el seu objecte, i la seva finalitat d'actuació. Cadascú té la seva finalitat marcada pels seus estatuts i marcat, en el cas que siguin organitzacions, pels seus socis, no? En el cas de les institucions públiques, doncs marcada per uns compromisos electorals, segurament, no? Nosaltres, com a Afrucat, interlocutem amb tothom que ens aporti valor. L'objecte d'Afrucat està definit, tenim una sèrie d'objectes molt amplis definits als nostres estatuts i estan aprovats per l'Assemblea d'Empreses Frutícoles, Cooperatives, SAT, etc., que conformen Afrucat. Dels principals pilars, per no allargar-nos molt, dels principals pilars d'Afrucat són, un és el monitoreig del mercat, és el seguiment dels preus, dels costos, de les exportacions, de les importacions, el seguiment de la nostra competència en el mercat. En el cas de pomes i peres, la nostra competència principal és Itàlia i França. En el cas de preses i nectarines, la nostra competència principal és Itàlia. I en el cas de les peres, per exemple, el nostre principal competidor doncs és Bèlgica i Holanda. Doncs nosaltres el que fem és un seguiment pormenoritzat, no només de la nostra evolució al mercat, sinó també dels nostres competidors. Per a què? Fent una mica de policies comercials, veient quines són les seves estratègies, que mai te les explicaran, però tu les pots deduir, implementant les nostres estratègies comercials amb aquests indicadors, ens permet, per exemple, una altra de les funcions d'Afrucat, és aperturar nous mercats. Mercats en els quals ja és possible exportar la nostra fruita, nosaltres el que organitzem són missions comercials, ara moltes virtuals, no? per posar en comú, posar en contacte, millor dit, doncs, operadors comercials amb les nostres empreses productores. Un altre objectiu i feina que fa Afrucat és la diferenciació dels nostres productes. Així, en el seu dia vam crear la denominació d'origen Pera de Lleida, en el seu dia també vam col·laborar en la creació de la IGP Poma i Girona, i en el cas de la DOP Pera de Lleida som els gestors del Consell Regulador, doncs aportant no només el control numèric i la implementació de l'estratègia comercial de l'empresa que hi ha darrere del Consell Regulador, sinó a més coordinant la qualitat, la inspecció de qualitat. Des d'un altre ordre de coses, també el que impulsem són projectes de promoció i diferenciació de la nostra fruita. Estem darrere, des de la seva fundació, de la promoció que fem a les escoles de tota Catalunya. És un programa europeu de promoció a les escoles, molt, molt vetllat per la Unió Europea, canalitzat a través del departament, i nosaltres som el braç executor. Portem uns dies a la setmana fruita a les escoles de Catalunya que han volgut adherir-se a aquest programa, perquè hi ha unes obligacions, uns compromisos també, i també els facilitem d'una sèrie de tallers promocionals i de difusió dels hàbits alimentaris saludables de cara a la canalla. Per tant, el vessant promocional d'Afrucat, abans Catalunya Qualitat i Asofruit, sempre ha estat molt present a casa nostra. La vessant, el pilar de monitoreig, seguiment d'indicadors del mercat, sempre ha estat molt present i jo l'estic potenciant molt més. Vull dir, no podem prendre decisions o establir estratègies si no tenim informació veraç i continuada dels mercats i de les nostres empreses, no? Per tant, aquests pilars són dels més importants. Evidentment, el pilar de lobby, que implica conversar amb les administracions competents per a que les polítiques que generin no siguin nocives a nosaltres, sinó que ens ajuden. Aquest és un paper fonamental també. La Unió Europea, una de les seves, per no dir la política més important que té la Unió Europea, és la política agrària comú, la PAC, i per part de la Unió Europea, doncs, som consultats contínuament, estem en organitzacions europees referents que ens permet, doncs, tindre veu de primera mà, així com amb el Ministeri d'Agricultura o amb el Departament d'Agricultura, som òrgan consultiu directe abans de que s'implementin unes determinades polítiques que ens podrien afectar o no, o afavorir al nostre sector. Per tant, jo resumiria una mica aquesta múltiple acció de Frucat, que és una és la línia de promoció, la línia de vigilància de mercats, apertura de nous mercats i, per una altra banda, aquesta acció de lobby important. Després, també, en els últims anys hem creat una vessant molt important d'assessoria a les nostres empreses cooperatives, SATs o PFHs, els quals, doncs, els ajudem, els acompanyem en tot el programa d'inversions que tenen, adequant els seus programes d'inversions amb diferents línies d'acompanyament o subvencions que hi ha, ja siguin nacionals, regionals o europees.
Hi ha una altra qüestió que l'has estat esmentant ara amb aquesta explicació molt bona de lo que és la funció de per exemple, Afrucat. Per cert, molt digne i realment tens molta de feina, vaja. És una altra cosa, és que amb aquest procés de la part des de la producció fins al consum, hi ha unes certes fases, oi? És a dir, hi ha el qui produeix, hi ha el qui comercialitza, hi ha el qui prepara el producte, la logística, etcètera, etcètera, hi ha la superfície que ven, la botiga, etcètera, etcètera. Vares que teniu totes aquestes dades, com ara has acabat de dir, a on marxa, a on hi ha el zarpazo de que els preus des de la venda al productor hi ha aquest desfàs? A on és el zarpazo? Al moment de preparar el producte, al moment de comercialitzar, al moment de la logística, al moment, quin és el moment de que hi ha aquest desfàs entre el productor i el consumidor?
Mira, agraeixo aquesta pregunta, és molt encertada, perquè jo, personalment, nosaltres creiem que hi ha hagut molta confusió al respecte. Quan tu analitzes els preus de la fruita, nosaltres tenim una monitorització a tota Espanya, per exemple, de la fruita en els diferents lineals de supermercats, doncs el problema no és de que els préssecs i nectarines doncs, estiguin normalment, o les pomes, a 3 euros, sinó que els preus normals de la fruita solen ser d'un euro i escaig. Parlem de les nostres fruites, perquè això és un terreny molt ampli, pomes, peres, nectarines, euro i escaig, no?, en el punt de venda. Clar, sí que hi ha molts processos com de distribució, com hi ha en molt sector, però bàsicament tots aquests processos al llarg del temps s'han anat reduint molt. Les nostres empreses, cada vegada més en els últims 20 anys, van directament ja als clients finals dels supermercats europeus. Així com temps enrere hi hauria un gran percentatge de la nostra fruita que estava comercialitzada, per exemple, a través d'operadors comercials de Mercabarna o de Mercamadrid, etc. Això no vol dir que no es faci encara, perquè hi ha operadors que estan assentats allà i que fan distribuïdors, però amb menys percentatge ja de la nostra fruita. Les nostres empreses cooperatives, SATs, etc., cada vegada més doncs, tenen ja aquest contacte amb la gran distribució europea i la gran distribució europea vol un contacte directe amb l'empresa productora. Això què vol dir? Perquè al final tenim el nostre productor, tenim a la nostra central frutícola, la seva normalment, la seva central frutícola, després hi ha una empresa de transport que és contractada per la nostra empresa o per la gran distribució i després hi ha una empresa de la gran distribució, un gran supermercat europeu, allà on se col·loca la nostra fruita, ja sigui a Alemanya, a Estocolm o on sigui, no? Per tant, són, jo crec que són els eslabons que hi han d'haver. No, no. En d'altres casos, la cadena se pot complicar una mica més perquè vas a través d'un mercat territorial, el mercat, doncs, allà van i comprar botigues petites de barri, doncs, que troben en aquell canal del mercat el seu producte més pròxim. És una distribució capilar també important. Tothom fa el seu paper aquí, no? Quan tu comences a sumar els costos o les possibles mermes que té cadascú, tampoc hi ha, com estàveu tipificant, grans sorpassos. No, jo crec que el problema principal, fixeu-vos, per dir d'una forma concreta, si més o menys el produir, no, estem parlant en termes molt genèrics, que haurem d'entrar en espècies, en varietats, etc. Però en termes molt genèrics, una fruita típica de casa nostra que costa de produir al camp entre 35 i 40 cèntims, posem per cas, confeccionar-la, doncs ens gastarem també uns altres 35 cèntims. Després hi ha una distribució comercial, una distribució logística que serà més o més cara en funció de la distància del mercat. I després hi ha una instal·lació venedora, digues-se supermercat, doncs que té uns costos també fixes que mantindre un personal i a lo millor tindrà una merma de producte perquè és l'últim que se troba el producte, també dependrà de la seva utilització i del seu bon fer en la gestió d'aquest producte, no? Al final, un euro i pico no és un preu elevat, jo crec, pel consumidor, i no és un preu exagerat perquè hi hagin pel mig grans sorpassos. Aquí el problema que hi ha en sectors majoritàriament genèrics o de commodities com és el nostre, això vol dir no fonamentalment marxistes, sinó genèrics, el problema és que hi ha d'inelasticitat de la demanda, no? Inelasticitat. Això vol dir que quan s'obre una mica de producte, els preus s'ensorren molt fàcilment, però quan falta una mica de producte, sí que no cauen els preus, però no pugen lo suficient per compensar una falta tan notòria de producte com, per exemple, vam tindre l'any passat o aquest. Per tant, jo crec que és més un problema d'inelasticitat de la demanda, oferta-demanda, no és inelàstica, no se comporta igual quan falta producte que quan en sobra, més que un tema de que els preus al punt de venda siguin massa elevats i que hi hagi algú que faci un gran sorpasso. Això sense oblidar-nos que el poder de compra està molt més concentrat que l'oferta. I per tant, doncs, evidentment, sempre hi ha una banda que una altra que té més pes de cara a les negociacions. Sens dubte. Però jo crec, torno a dir, no és un problema de gran sorpasso que hi hagi en algun punt o un altre, sinó d'inelasticitat de la oferta-demanda.
Bueno, jo realment sap molt greu perquè tenim un temps donat i sabem que tens que marxar a una altra reunió i sempre estàs corrent cap aquí i cap allà. Així és, escolta, per això és que et dono moltes gràcies per poder vindre aquí. Però no vull pas despedir-te avui sense fer uns plantejaments. Què són? De forma que mos contestis ràpids perquè el temps corre. I ja et dic, tens que estar en un altre lloc. És a dir, quines són les modes i moments actuals fruiters? Modes i moments actuals. Una. Dos. Tornarà a passar cada campanya més lo dels temporers? Dos. I tres. Vols dir que tornarem a recuperar l'explotació familiar? Perquè jo crec que el fruiter és cosa artesanal. No és cosa de maquinària com altres cultius i altres varietats i altres sectors, sinó és una cosa artesanal. Sí que seria estupendo el que tu has dit, tornar a recuperar, perquè aquí hi hagi treball, etcètera, etcètera. Però tenim la gent preparada per a fer això? És a dir, perdona que et faci aquestes quatre qüestions alhora, però ja sé que les pots contestar molt bé, de forma ràpida, explícita, i te prometo que si algun dia, si Déu vol, farem alguna jornada fruitera aquí a la nostra ciutat de Balaguer, confio en que tu estiguis allí fent una ponència com les que tu saps fer. Digues.
Doncs encantat. A veure, de forma telegràfica, molt bé com demanes. A veure, en respecte, quines són les modes actuals de la fruita? Bueno, la moda actual actual de la fruita número 1, jo crec que n'hi ha diverses, totes elles de petita tendència, però clara tendència a l'alça, que és el posar en valor un producte de proximitat, un producte responsable amb el medi ambient, responsable amb l'empremta de carboni i de proximitat. Jo crec que aquesta és una tendència clara que a poc a poc se va denotant. Evidentment, tot això canalitzat a través d'una marca potent, recolzat per una base numèrica de productors força elevada, doncs sempre tindrà més soroll en el mercat. Per una altra banda, el tema del personal temporer, immigrant, etc. A veure, durant bastants anys encara necessitarem, com hem necessitat sempre, aquest volum de mà d'obra ingent que necessitem. Aquest any menys, degut a la baixada productiva tan bèstia que hem tingut degut a les gelades. Però continuarem un any productivament normal al nostre territori, continuarem necessitant del nostre personal. El nostre personal, recordem que es composa per una part que és personal fixe, plantilla, després un personal que és fixe discontinu, són personals fixes, però que treballen uns mesos al nostre país i dels altres mesos o treballen en un altre sector o treballen al seu país, fix i discontinu. I després acaben de complementar les plantilles amb personal eventual. Durant bastants anys encara dependrem d'una quantitat tan important de mà d'obra en el nostre sector, però també us he de dir que estem donant passes importants i ara ja hi ha tecnologia que ens ho facilita per reduir i per ser més eficients i més competitius en quant a la mà d'obra utilitzada en les centrals frutícoles. I ara mateix hi ha alguna de les nostres empreses que ja estan invertint i nosaltres estem potenciant en nova tecnologia que facilita, per exemple, el posar una poma dintre d'una caixa. No? Això era algo que s'havia de solucionar, ja hi ha solució i això ens farà no tindre tanta dependència a mig termini de mà d'obra. Necessari per ser competitius en el nostre sector, continuant ser competitius, no? I per últim, l'última pregunta que em feies, recorda'm, era en respecte de
si les explotacions familiars...
Sí, les explotacions familiars.
Sí, perquè això és una conducció de cultiu artesanal.
Posant-li 20-30 anys, sí. Se'n transforma moltíssim. Tothom que ens escolti, tothom que miri al seu voltant, veurà com hi ha quantitat de jovent agrari doncs, que va tendir amb un altre ofici, personal agrari que sempre en tenia el territori, doncs que doncs se va quedar arrendades o va adquirir aquestes explotacions que d'altres deixaven. Evidentment, en aquest procés de 20-30 anys el que s'ha produït és una concentració important i, per tant, un increment de la dimensió agrícola, del tamany del nostre pagès. No té res a veure el nostre pagès d'ara del nostre pagès de fa 30 o 40 anys. Això és bo o és dolent? Això ha estat necessari. Si això no s'hagués produït, doncs el nostre sector no seria competitiu com ho és i no tindria implicació i la força que té en el mercat. Hi ha molts preus que són similars als preus de fa 30 anys enrere, i això no es podria suportar si no fos en dimensió agrària. D'altres, la nostra competència ho ha fet. Si la nostra competència ho fa i nosaltres no ho haguéssim fet, simplement ens haguessin esborrat del mapa.
Pues, Manel, moltes gràcies. És un goig parlar amb tu. És una classe d'aquelles fantàstiques, pràctiques, i esperem tornar-te a veure personalment. Per tant, gràcies, merci.
I que tinguis
molt bon estiu i que tinguis molta feina, vagi, molta feina.
Gràcies a vosaltres.
Agraïm, com diu Josep, agraïm al director general d'Afrucat, Manel Simón, haver participat un cop més en el programa Agrografia. Gràcies, Manel, i molt bon dia, que vagi molt bé.
Gràcies, bon dia.
Adéu-siau, Manel. Gràcies.
Josep, ara donem nosaltres pas a l'agenda i a l'actualitat agrària.
Molt bé. Vinga.
Agrografia. Un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Obrim en primer lloc el repàs a l'actualitat agrària, parlant avui d'Unió de Pagesos, en primer lloc, que considera equivocades i desviades les bases de la proposta d'acord per al Pla Estratègic Estatal de la PAC, de la Política Agrària Comuna 2023-2027, que el ministre d'Agricultura, Lluís Planas, debatrà amb les comunitats autònomes el 14 de juliol. En aquest sentit, l'organització adverteix de l'elevat impacte negatiu que la proposta ministerial pot comportar en la renda de la pagesia professional. A la vegada, Unió de Pagesos denuncia la manca de lleialtat del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat respecte a la posició concertada a la taula agrària entre els representants del sector i la consellera Teresa Jordà al prioritzar, diu Unió de Pagesos, exclusivament un volum econòmic idèntic al del 2020 en els ajuts directes de la PAC. D'altra banda, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, demana que el Pla Estratègic per adaptar la política agrària comuna a la realitat del territori català aposti pels professionals agraris exclusivament, sigui sostenible també des del punt de vista econòmic i doni més impuls als joves. L'organització agrària adverteix que molts sectors exclosos de la majoria d'ajuts i que actualment ja estan en crisi no podran adaptar-se a les noves exigències o veuran com augmenten els seus costos de producció per complir amb les noves normatives que impulsa la comunitat europea. I també destaquem que la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, espera que a la tardor ja es pugui començar a implementar la llei de la cadena alimentària que ha d'aprovar el Congrés i que actualment està en tràmit. Amb aquesta llei, ha dit, s'hauria de poder evitar que els productors cobrin per sota de preu de cost, un fet que ara per ara no passa en molts sectors, com per exemple el de l'ametlla i la fruita seca en general, però també amb la fruita dolça i la llet. En relació al sector de la llet, que actualment està patint una forta caiguda de preus, Jordà ha reconegut que és complicat perquè és un tema que es pateix de manera estructural. La consellera ha fet una crida al consum de llet dels productors catalans, però també ha reconegut el poc marge de negociació que té el govern per fer que els productors puguin percebre un increment de preu. I el recomanem ara abans d'acomiadar-nos dues jornades tècniques que tindran lloc els propers dies. La primera, el 15 de juliol, és una jornada que porta per títol Lluita biològica contra la mosca de la fruita i la mosca de l'olivera. En els últims anys, a les comarques de Lleida s'ha patit un increment de temperatura durant els mesos de juny, juliol i agost, apaivagant-se els mesos de setembre i octubre. Aquest fet, juntament amb hiverns suaus, està provocant atacs de la mosca de l'olivera, provocant pèrdues en la producció i la qualitat de l'oli. En fruiters, les pèrdues per l'atac de la mosca de la fruita poden arribar també fins al 40% de la producció. La lluita biològica contra la mosca de la fruita i la de l'olivera tenen característiques diferents que cal definir i concretar, coses que s'explicaran en concret en aquesta jornada tècnica el dia 15 de juliol, una jornada tècnica que tindrà lloc de forma telemàtica, és a dir, en línia, igual que l'altra que el recomanem, la del 22 de juliol i que porta per títol Resultats dels assajos de llarga durada amb purins i fems en panís. Els assajos a mig i llarg termini del Departament d'Acció Climàtica a través de l'Oficina de Fertilització i en col·laboració amb la Universitat de Lleida i l'IRTA, du a terme arreu de Catalunya, permeten determinar els principals paràmetres a l'hora de fertilitzar equilibradament els cultius en diferents zones. No hi ha una recepta única que s'adapti a totes les parcel·les agrícoles. Cal triar una estratègia concreta i cal fer-ho basant-se en assessorament robust. Actualment hi ha en marxa 6 plans per a la millora de la fertilització agrària ubicats en àrees amb intensitat ramadera i agrícola que treballen en cultius i temàtiques particulars de cada zona. 6 plans que estan en marxa i que també s'explicaran en aquesta jornada tècnica que, com dèiem, també tindrà lloc de forma telemàtica el dia 22 de juliol. Per a assistir-hi, per participar-hi, els interessats poden inscriure's a través del portal ruralcat.cat. I fins aquí l'agrografia d'avui dimarts, dia 13 del mes de juliol, l'últim programa d'aquesta temporada, que com és habitual acomiadem també amb música, avui amb una cançó dels Amics de les Arts. Amb ella, com dèiem, ens acomiadem fins a la propera temporada de cara ja al mes de setembre. Gràcies per la seva atenció, molt bon dia i molt bon estiu.
clar si ara tornes o si mai no vas marxar. Diluint en el paisatge, esquivant-te fent mil plans, ignorant les teves traces, procurant no prendre mal. Ho tenia tan i tan a prop, ho tenia tan i tan a prop, conquerir de nou el nord, convertir-te en un record, ho tenia tan i tan a prop. Ja no hi ha casualitats. Compareixo en nom del caos. He vingut sense cap pla, però ho tenia tan i tan a prop. Ho tenia tan i tan a prop, just en el pitjor moment, quan la Déu era imminent. Ho tenia tan i tan a prop. Passegem per on fa mal, per mirar.